Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. Educació convoca 5.005 places de docents, bàsicament de primària i formació professional, una convocatòria que s'obre el 16 d'aquest mes i prioritza les competències bàsiques davant la memorització. El procés serà més llarg, però de més qualitat, han assegurat des del departament. L'objectiu d'aquesta convocatòria és estabilitzar les plantilles i, a mig termini, reduir l'interinatge fins al 8%, quan ara està al 40% de mitjana. La primera prova serà la pràctica, la farà tothom i puntua el 70%, s'avaluarà i després faran la teòrica, que compta amb el 30% restant. Els exàmens seran a l'estiu, amb el curs acabat, tot plegat al llarg del procés, un inconvenient que sindicats i departament han convingut a acceptar en pro de la qualitat. Escoltem el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló.
Tenen unes característiques o concurs d'oposició diferents a la dels anys a d'anys anteriors, amb la voluntat que també havíem expressat d'adequar les proves d'accés a la funció pública docent, que és avui en dia l'ensenyament competencial i l'avaluació competencial, i per tant deixar de tenir unes proves essencialment memorístiques a tenir unes proves on la pràctica i l'experiència docent siguin el nucli principal de l'avaluació del futur professorat.
Aquesta convocatòria tindrà un cost d'uns 3 milions d'euros. Les sol·licituds per presentar-s'hi s'obren el 16 de gener. La flota de Palamós, que va a la pesca de la gamba, està aturada des d'avui. Comencen dos mesos de veda per reduir l'esforç pesquer i aconseguir que aquesta activitat sigui més sostenible. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El pla de gestió de la gamba de Palamós el formen 16 embarcacions. Des que aquest instrument es va posar en marxa l'any 2013, es fan un total de dos mesos de veda anuals. És una mesura que es pren perquè els caladors de gamba descansin i l'espècie tingui temps de reproduir-se i créixer. El benefici ambiental, econòmic i social de la veda de la gamba està demostrat. L'assignatura pendent són les ajudes públiques per compensar aquest període en què les barques estan aturades. Escoltem Toni Albalat, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Bueno, això és la lluita de cada any, això és la lluita que tenim i que, bueno, no tenim esperances de que canviï, no? Sempre fem les vedes sense, amb la incertesa de si realment tindrem algun tipus d'ajut. Aquest any sí que s'ha rebut un ajut pel 2017, però el 2018 encara no en tenim cap notícia.
Les 16 barques del pla de gestió de la gamba de Palamós estaran a port fins al dia 5 de març. A partir del febrer s'hi afegiran les 7 embarcacions d'arrossegament que no pesquen gamba. Fins al 20 de gener també fan veda les 4 tranyines del port palamosí que es dediquen al peix blau.
Calafell i Cunit encarreguen un estudi de la cobertura de la TDT per reclamar solucions a la mala recepció dels dos municipis. Vallveí Ràdio, David Cantó.
Aquest estudi documentarà les deficiències de recepció del senyal televisiu a Calafell i Cunit i també el fet que alguns canals no arribin a la zona. Les mesures les farà l'empresa BCN Project utilitzant una torreta desmuntable de 12 metres d'altura. Els consistoris expliquen que aquesta torreta s'instal·larà provisionalment i durant un breu període de temps a alguns punts d'aquests municipis per fer les medicions. Segons l'Ajuntament de Calafell, la recepció deficient de la TDT a diverses zones del municipi és un dels motius principals de queixa dels seus ciutadans. Malgrat que existeixen repetidors que ho funcionen correctament, diuen que hi ha zones d'ombra en què la TDT no es veu bé. L'Ajuntament calafellenc també apunta que la implantació de la telefonia 4G és la responsable del 90% de casos d'interferències en la recepció de la TDT i que hi ha solucions gratuïtes per a aquests casos.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Com explicàvem ara fa una estona, tenim bona part de la flota amarrada a port, esperant que passin aquests dies de veda, i d'altra que no està amarrada a port i que s'amarrarà tot just d'aquí. No arriba pràcticament a un mes la flota d'arrossegament d'algunes cofradies de Catalunya que quedarà amarrada, esperant que la natura faci la seva feina per poder tornar altre cop a pescar i treure doncs, les mides i la quantitat necessària per poder tirar endavant. Som al Far, el programa mariner de Catalunya. Són les 6:04 i encetem la darrera hora del programa d'avui en un moment en què probablement molta canalla ens deu estar escoltant mentre acaben de jugar les joguines de... que li van portar Reis tot just fa 20, poc més de 24 hores. Fa 48 hores estàvem amb les cavalcades de Reis. Tots allà reben els Reis Mag, que si els Carmels, que si les cartes, que si el patge Gregori, que si la rua i la carrossa del Rei Blanc i el Rei Negre. I tot just 48 hores després som pràcticament ja a les portes de que se'n vagin a la dutxa per demà llevar-se ben d'hora i tornar altre cop a les escoles, que és el que tocarà demà i, sens dubte, una de les notícies del dia. La normalitat absoluta després de les festes de Nadal, unes festes que al nostre país s'allarguen pràcticament una setmana més a la resta d'Europa i bona part del món. Acaben el dia 2, dia 2 ja normalitzen, aquí, en canvi, per la tradició de Reis, ho allarguem tot just 5, 6, 7 dies més. En tot cas, nosaltres, els del Far, ens hem volgut posar tot just després del Dia de Reis, carregats d'energies que ens han portat els mags de l'Orient, que, de fet, en català no són mags, són els Reis de l'Orient, i que esperem ens donguin forces fins... vés a saber quan. I com a mínim sí que ens han portat una cosa, que estem molt contents que estigui entre nosaltres. Ens han portat nous amics, que ens acompanyaran cada tarda, a aquesta hora, els amics i companys de Varadors 2000. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Perquè ells seran cada tarda els encarregats d'apropar-nos al preu del peix.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27.
El preu del peix.
I encetem aquesta setmana i encetem aquest any des del sud del país. Ens n'anem cap a la zona del Delta de l'Ebre amb la Lluïsa Bartomeu. Què tal, Lluïsa?
Bé, bona tarda. Aquí esperant a fer aquesta connexió del peix i conèixer pues, si ja ha tornat a la normalitat o no els treballs, en aquest cas, des de la confraria de pescadors de la Ràpita. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu secretari, Joan Balaguer.
Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com ha començat l'any, Joan?
Bueno, l'any ha començat bé. Captures, el passeig, com és normal, després de totes les festes, com la gent ja ressenteix una miqueta i hi ha una mica de baixada de preu, no? Com a mínim dels productes més que engresquen més a la festa, com ara el llagostí, els capalans i això, doncs tenim un talent més baratets que al final d'any. No?
Però ha estat bé la campanya, és a dir, durant aquests dies de Nadal, els preus realment han pujat, li ha compensat al pescador la seva feina?
Sí, o sigui, aquestes dades són unes dades molt bones, perquè la gent consumeix molt de peix i molt de marisc, no?, per a aquestes festes, no? Llavors és una demanda que repercutix positivament en el peix. A més, hi ha hagut bones captures i, per tant, bé, ha sigut un fi d'any bastant bo per anar gros.
I ara, a partir d'avui, ja tot torna a la normalitat o una miqueta encara de baixada, com tu dies?
Home, és una... la normalitat, nosaltres voldríem que sigués com un pot d'aula, però no, entenem que no pot ser, i bueno, ara sí que baixa una mica més el preu per això, no? El tema del gener sempre va una mica el preu més una baixadeta, però que aguanta bé.
Però escolta'm, normalment el peix de Nadal o el marisc de Nadal són un peix, un marisc molt concret. La resta no. És a dir, per entendre'ns, sardina per Nadal, poca cosa. Tirem més cap al llagostí o cap a la gamba o cap al rap, no? Diguéssim que aquests és normal que pugin, els altres no haurien d'haver pujat de preu.
Sí, bueno, però és una factura també de que... el peix aquest porta una mica rossa que l'altre. Pensa que nosaltres, la confraria de la Ràpita, no tenim encerclament, per tant, sardina i aceito, que són uns productes que s'agafen molts de quilos, este producte no el tenim, este peix, no? I llavors sí que està la zona del delta i això, sí que tenim molt de crustaci, tenim llangostí, tenim escamarang i tenim molta galera, no? I aquest producte s'utilitza molt doncs, per a fer els caldos, per a fer... per mitjar directament, no? I llavors sí que ha aguantat el preu. Llavors tot el resta de peix també és un, un preu que ha anat bastant bé. Llavors, jo considero que sí que el peix està present a les taules de festes.
Joan, si avui la gent que avui vaigui a comprar peix, què és el que trobarà en aquest cas? Què és el que s'ha pescat des de la confraria La Ràpida?
Bueno, la confraria aquí ha tornat a normalitat, s'ha agafat molta galera que ara mateix ha anat a un preu de llotja, recordem sempre que falta afegir l'IVA, falta afegir les quotes, falta afegir el marge comercial, però que llotja estava a 2,50 € de preu mig. Ah, i el lluç, per exemple, que és un altre producte que ara pot sortir molt bé perquè després de les festes un peix finet que no molta caloria, i el tenim a 5,50 € el quilo.
Déu-n'hi-do.
I a partir d'ara alguna espècie d'estes que entrarà, a partir d'ara que la galera anirà pujant, perquè ja pot ser que teníem aquestes jornades gastronòmiques,
sí,
de la galera?
Sí, sí. Ara jo crec que la galera començarà a pujar de cara, com tu dius, ben bé dius, a les jornades de la galera que estan aquí a la nostra zona. I de lluç sempre en tenim, i llavors jo crec que també s'anirà mantenint, com a mínim. I després, bueno, la resta de producte que tenim, com ara rap, la buixarra, això ara, de moment ara va una mica més fred, per exemple, la buixarra la tenim a un preu mig de 9,50 €. Uh-huh. I el rap a un preu mig de 6,50 €. O sigui, són preus que sí que són elevats, però no és un preu que tothom pot consumir peix ara mateix.
Ara, moltes confraries, bueno, algunes zones de Catalunya, aquest proper mes de febrer, sense anar més juny, s'aturaran. Vosaltres ho fareu també o no?
No, bueno, això és, depèn de les èpoques que decideixen.
Clar, això és voluntari, sí, cadascú.
Entre federacions.
Exacte.
Sí, és voluntari, però també ha de tindre un criteri biològic de quan són l'època de reproducció i de creixement dels principals peixos objectiu, no en el cas nostre. A la zona de Tarragona tenim moll i lluç com a espècies objectiu a protegir per les vedes, i la part nord de la província normalment fa maig i juny per a protegir molt el lluç, i la part sud fem juliol i agost per a protegir el que és el moll, no? Llavors, bueno, portem ja més de 25 anys en algunes variacions de més o així, però normalment en aquestes dates, i bueno, estan bastant bé que estem conservant el que és el recurs.
Correcte. Doncs, escolta'm, serà sens dubte un any, esperem que millor aquest 2019 del que va ser el 2018, almenys a nivell general, pel que ens acaba d'explicar l'Antoni Abad, és a dir, que sigui una mica millor.
Molt bé, perfecte. Això esperem. Nosaltres el 2018 ha estat bastant bo, per tant, seguim els mantenint com estàvem, estirem contents.
Doncs nosaltres estarem aquí per explicar-ho. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Espera, una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Joan. A reveure. Molt bona tarda. Doncs, Lluïsa, fins després, que vagi bé.
Vinga, fins després.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El FAC. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I obrim la secció de Medi Ambient i ho fem viatjant fins a l'Empordà. Cristina Cantal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, anem cap a l'Empordà perquè l'Observatori Astronòmic Albanyà col·laborarà amb la NASA a partir del mes de març. És el primer centre, hem de dir, de Catalunya en participar en el seguiment de la nau espacial TESS de la NASA.
Sí.
I en parlem amb en Pere Guerra, el director de l'Observatori.
Pere Guerra, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
I on la tenim, la nau, ara mateix?
Bé, ara mateix el TESS, que és aquesta nau espacial de la NASA, sí, està a la escombrant i escrutinant el cel de l'hemisferi sur. És a dir, que el tenim apuntant cap als cels que veuríem a Xile o que veuríem a Austràlia. A partir de, com bé dèieu, aquest any, l'entrada de la primavera, doncs el TESS començarà a fer sectors que es poden veure des de l'hemisferi nord. De manera que nosaltres esperem treballar amb les dades d'aquesta nau espacial a partir de la primavera.
I com ha arribat aquesta col·laboració? Perquè fa realment poc, fa poc més d'un any i mig, no?, que vau inaugurar aquest observatori a Albanyà, i a partir del març col·laboreu amb la NASA. Vull dir que heu fet una gran feina en poc temps.
Moltes gràcies. La veritat és que ha estat una feina... Han estat any i mig, dos anys de treball molt dur des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, i realment això ens ha permès doncs afinar del tot els equips. Heu de pensar que aquests telescopis, que per cert nosaltres estem oberts al públic, doncs aquests telescopis s'utilitzen per la divulgació però també per la investigació, i són com cotxes de Fórmula 1. Mai estem segurs de potser doncs treure el màxim percent, el màxim del 100% del rendiment. De manera que sempre estem doncs mirant de buscar aquest 1% que falta per arribar a fer-ho tot perfecte, no? Ara hem arribat ja a uns nivells de precisió els quals són acceptables per la NASA, i realment ens ha costat, ha estat un treball, diguéssim, de passar exàmens i proves. Sempre diguem una mica en broma que la NASA són una mica tiquismiquis, perquè volen tot absolutament perfecte. Però mentre pensem això, de cop ens n'adonem de, ostres, estem parlant de la NASA, no? I és clar que ho volen tot bé, i és clar que ho volen tot perfecte.
Perquè precisament tu parlaves d'aquest telescopi, és un telescopi realment gran per poder fer aquest seguiment d'aquesta nau espacial TESS.
Exactament, és el telescopi més gran de les comarques de Girona, i realment és un telescopi ja de mida professional que és vàlid per la investigació científica, però a més els equipaments que fem i que portem en l'Observatori Astronòmic d'Albanyà també ens serveixen per la divulgació. I no hem d'oblidar que el nostre centre sí, evidentment, investiga, però la nostra missió principal és compartir amb tothom els resultats de la nostra investigació. Realment, estic convençut que la ciència exoplanetària és fàcil d'entendre i d'explicar si ens hi posem. Hi ha moltes coses de la vida quotidiana que són molt més difícils d'entendre el que estem fent. Poso, per exemple, el futbol. Jo soc doncs, fan del Barça, com molta gent, i que si el Barça juga un 4-3-3, un 3-4-3, que si els jugadors basculen el fora de joc, el VAR... Tot això és bastant més complicat d'entendre que el que fem nosaltres. Nosaltres simplement tenim aquest telescopi, aquest gran telescopi que va equipat amb unes càmeres molt modernes, i amb aquestes càmeres i el telescopi apuntem al cel i mirem què hi ha. Llavors ens n'adonem que hi ha estrelles que parpadegen, que d'alguna manera canvien la brillantor durant unes 3 o 4 hores. Si això succeeix cada 365 dies, podríem estar parlant de que un planeta de la mida de la Terra doncs està passant per davant d'aquesta estrella. I així és precisament com estudiem els planetes de fora del sistema solar. Llavors, trobar aquests planetes és una mica com trobar una agulla en un paller, perquè és realment difícil. No obstant, amb la nau de la NASA, amb aquestes dades, doncs simplifiquem la feina. Ja no és la feina de trobar una agulla en un paller, sinó que podríem dir que seria més aviat mirar de trobar una agulla en un calaix, no? Evidentment, no deixa de ser complicat, però ja és una mica més accessible. Llavors, tot això ho fem al servei de la ciència, òbviament, però també al servei de la divulgació de la gent que ens ha vingut a visitar. Ja portem més de 10.000 visitants, i, per sort, el cel ens va canviant cada mes, de manera que l'experiència que té una persona al mes de març no s'assembla gens a l'experiència que tindrà aquest mes de juliol, no? De manera que això, sumat als nous descobriments científics que estem fent, doncs ens dona per fer unes xerrades que pensem que són molt agradables per la gent que ens visita.
De fet, la NASA, Pere, ha col·laborat moltes vegades o en moltes ocasions amb diferents nivells d'observadors, no? Recordo que a Catalunya hi ha hagut gent, persones que des del seu telescopi privat i amb uns coneixements doncs ha col·laborat al seguiment d'algun asteroide, d'algun cometa a la NASA. El cas vostre és que esteu, diguéssim, amb un projecte de primeríssim nivell. És la diferència, per entendre'ns, no?
Bé, podríem dir, el tema es tanca la línia entre l'astrònom, entre cometes, amateur i el professional, cada vegada és més ambigua. Realment hi ha gent a Catalunya que ha fet coses extraordinàries a nivell amateur, com per exemple el meu gran amic Josep Maria Bosch, que aprofito per saludar, i el meu amic també Ramon Naves, que són dos cracs amb la recerca d'asteroides i amb tècniques fotomètriques, no? Evidentment, hi ha qualsevol persona, i això és una cosa que hem de sorprèn quan ho explico, però és així, qualsevol nano de 15 o 16 anys o noia que té ara aquesta inquietud de poder-se comprar una moto de 49 cilindros doncs pel preu d'aquesta moto realment un es pot comprar un telescopi que pugui fer un descobriment científic excepcional, com ara trobar un planeta fora del sistema solar. Això és assequible i nosaltres en l'Observatori tenim inclús programes de beques per ajudar en aquests els nanos de tot l'Empordà, doncs que els millors doncs, els portem a l'Observatori d'Albanyà i els hi ensenyem tècniques fotomètriques. El guanyador s'emporta una beca que aquest any segurament serà el Sàhara. No? En tot cas, la recerca, l'astronomia és de les poques branques de la ciència que queden on una persona no professional pot fer descobriments absolutament extraordinaris.
De fet, ara parlaves d'en Ramon Navàs, no? Precisament amb ell coneixíem, i la seva esposa, la Montserrat, la Montserrat
sí,
Campàs,
eh?
Amb ells coneixíem molt moltes d'aquestes històries, eh? Moltes d'aquesta col·laboració amb la NASA. I amb ells hem reflexionat alguna vegada, no sé si coincideixes, que estem en un moment excepcional de descobriment. Probablement per això que tu deies. Ha passat al món de l'astronomia el mateix que va passar amb la fotografia fa uns anys, eh? És a dir, que abans per tenir una boníssima càmera de fer fotos havies de gastar-te molts diners, i ara, o per fer ràdio, eh? Abans per tenir un estudi de ràdio havies de gastar-te una quantitat de diners brutal, i cada cop això és més econòmic. Cada cop vas tenir càmeres més bones, equips d'àudio més bons, telescopis més bons, i això està fent que s'estiguin descobrint una quantitat de sistemes solars i exoplanetes i forats i no sé què, com mai.
Estic completament d'acord amb vosaltres. De fet, el premi, diguéssim, els inventors de la tecnologia CCD realment han revolucionat aquest món. No fa pas tant que anàvem amb pel·lícules Kodak mirant de fer fotografies que fins al cap de 3 dies no sabíem si havia quedat bé o no. Llavors, l'esdevenir d'aquesta revolució que seria el camp de la CCD, aquestes càmeres que ara són molt més eficients que la visió humana, doncs ha permès que un telescopi de mida més aviat modesta doncs ens transformi en un verdader campió de la ciència. Llavors, hi ha moltíssimes coses per fer i els ulls dels professionals no donen per tot. Heu de pensar que pel TES, el programa de qualificació, doncs ara mateix hi ha 85 persones en tot el món que l'han passat, no? No obstant, jo estic segur que aquest nombre es pot ampliar a mesura que creixi l'interès per la gent, per l'astronomia. Realment és una branca de la ciència i del saber que et dona moltíssim. Et dona per aprendre física, química, matemàtiques, però sobretot humilitat, perquè te n'adones que quan estàs estudiant allà dalt coses, te n'adones que realment som molt petits. Som extraordinàriament grans perquè entenem l'univers, però alhora som extraordinàriament petits quan ens n'adonem de lo gran que és tot.
I, escolta'm, hi ha una cosa per això que és imprescindible, i és que siguem en un lloc on la visió del cel sigui el més neta, el menys contaminada possible, ni per fums ni per llum.
Efectivament. Realment hi ha ara mateix una plaga que està afectant a tota l'Europa occidental, que és la contaminació lumínica. No? Realment hem perdut el que la UNESCO defineix com a dret a rebre la llum dels estels. Aquest dret de la humanitat s'està desapareixent perquè pobles i ciutats doncs, estan fent mal ús de l'enllumenat. Llavors queden realment llocs molt poc foscos i queden pocs oasis de foscor en tota Europa. Albanyà és un d'ells. Albanyà és un poblet de menys de 100 persones envoltat de gairebé 5 quilòmetres de bosc. I, és clar, tota aquesta massa forestal ens blinda i ens fa de muralla natural contra la contaminació lumínica, de manera que la gent que vingui a l'Observatori d'Albanyà a veure un espectacle astronòmic o vingui a hospedar-se en el Besegó de Parc, que és el càmping del costat, doncs realment pot experimentar una experiència diferent. No? Estar en contacte amb la llum dels estels és una cosa que et canvia.
I per poder-ho fer, demanem hora, ens hi presentem, com funciona això?
Nosaltres tenim el web de www.observatorialbanyà.com, que està obert, i ja tornem a estar operatius nosaltres i venent batejos que comencem la temporada del 2019 d'aquí un parell de mesos. Llavors també coincideix amb el dia en què obre el Besegó de Parc, de manera que la gent doncs, pot venir-nos a visitar i també doncs, passar una jornada agradable, diguéssim, en aquest càmping. No? Ens hem adonat una cosa, que és que des que el poble i el càmping han baixat la contaminació lumínica i han adequat les llums, la gent ens dorm més bé. I és que realment l'adequar la llum, l'exposició a la llum just abans d'anar a dormir, doncs ens afavoreix el dormir bé. L'ésser humà ha de pensar que està acostumat a la llum groga o a la llum taronja, que és la llum del foc, just abans d'anar a dormir. Biològicament no estem acostumats a les llums blanques de LED. Això causa insomni.
És a dir, que les bombetes de tota la vida van millor que els LEDs d'avui en dia.
Hi ha LEDs, per sort, que ja es fabriquen bé. Hi ha una empresa que no està pas gaire lluny, que és Dulot, que fabrica uns LEDs de color àmbar que van molt i molt bé. N'hi ha d'altres. Realment es tracta tot de que les autoritats prenguin consciència que el dret a rebre la llum de les estrelles protegit per la UNESCO és un dret de tots i que probablement per una noia o un noi de 11, 12, 13 anys molts d'ells no han vist la Via Làctea a la seva vida, especialment la gent de ciutat. Esclar, el poder sortir al camp i veure 200.000 milions d'estrelles és una experiència maquíssima i és una cosa en què tothom hauria de tenir dret a experimentar, perquè realment et fa posar les coses en el seu context, no?
Ja. En tot cas, aquest és un dret que des d'aquí també reivindiquem, que evidentment creiem que la gent i que tots tenim dret a poder viure en alguna ocasió, i hem de lluitar contra aquesta contaminació lumínica a la qual feies referència. Hem de facilitar que tots tinguem dret a poder gaudir d'aquest cel estrellat meravellós que hem vist alguna vegada quan hem tingut sort d'estar en un lloc poc habitat i que guardem com un petit tresor a la memòria. En tot cas, Pere, t'agraeixo molt que ens hagis explicat. Moltíssimes felicitats. Escolta'm, ajuda'ns i de fet, et anirem trucant perquè ens vagis dient com va el projecte.
I tant, perfecte. Bueno, aviso que per aquesta temporada que començarem el mes de març tenim sorpreses. El meu amic en Pep Sala, famós compositor i músic, ens està preparant coses especials per aquests descobriments que estem fent.
Doncs escolta'm, musicarem els descobriments, clar que sí. Que vagi molt bé. Moltíssimes
gràcies.
Cuida't, fins després.
Adéu.
A reveure. Doncs aquí al Vinyana, col·laborant amb la NASA en el seguiment dels seus projectes i d'alguna manera, clar que sí, posant en valor la bona tasca astronòmica que es fa al nostre país, poc valorada a casa, però molt tinguda en compte fora de les nostres fronteres. Així gairebé hem arribat a 6:45 de la tarda. Ens aturem 3 minuts i tornarem fent tertúlia sobre el món del mar.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sinya del temps tornarem a cantar.
amb tu.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
I avui amb moltes ganes d'arribar a port, ben acompanyats, conversant, dialogant, aprenent, que és el que fem sempre els dilluns, aprendre molt de la gent que ens acompanya, prendre nota d'allò que ens expliquen i, per què no dir-ho, utilitzar-ho, preguntar-ho, consultar-ho, ampliar-ho, si podem, al llarg de la setmana. Avui, si us sembla, viatjarem fins al sud del país, des de la Costa Daurada, Daniel Rodríguez, em sembla que també molt ben acompanyat.
I tant que sí, a més amb una veu ja coneguda aquí a l'Arribem al Port del Far, és en Joan Argentó, que és expescador, tot i que això d'ex queda mal dir-ho sempre a la gent de la mar, i músic, almenys en el sentit amateur. Ara de fet estàvem xerrant, estàvem conversant, que bueno, això és una faceta desconeguda. Joan, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
D'aquí poques setmanes tens un concert.
Pues sí.
Vull dir que altra, sí. Són facetes desconegudes també del sector pesquer. Jo no sé si hi ha molts de pescadors músics o no, eh? És una cosa que no sé si ens hem preguntat mai.
No, jo no ho sé, jo no gaire. Però, clar, ara segurament tothom se'l deu imaginar cantant habaneres, no és el cas, o sí?
No.
A veus?
Més punky, més punky. Vale. Bueno, no, és música de llavors, dels 80, 70, 80.
Ah, molt bé. Rollo Ramoncín, sí. Obús, Barón Rojo i coses d'aquestes,
no,
o què?
No, sí, Creedence, més de res, feia molt de, en aquell temps, de Creedence.
Ah, Creedence Clearwater.
Sí.
Vale.
Fèiem això.
Molt bé, doncs escolta'm, Joan, benvingut. Per cert, mira, ara fa un parell d'hores que parlàvem, o una hora i pico, que parlàvem amb el president de les cofradies de pescadors, amb l'Antoni Abad, ens explicava que els pescadors autèntics, els de tota la vida, són aquells que fins i tot després de jubilar-se i tal, quan surten pel matí, se'n van al port, donen un vol, se'n van a casa, dinen, després la dona, anem al company o als amics, anem a comprar, espera't que haig d'anar a mirar, és a dir, que no es desarrelen mai del port.
No, mai. Jo en este cas pues tinc els tres fills, mira, ara mateix ara vinc, ara pujo de baix del moll, que estem en un motor, que estem canviant un motor d'una barqueta i per cert, pues ara mateix, mira, ara m'ha engegat i feia dues hores que sí? Anava per allí
que estaves sí. Per allà anar trastejant el motor.
No, trastejant no, mirant, bueno, això pel mecànic, jo no
trastejant, vull dir, fit, canviant, vull dir... Aquí trasteja tothom.
Sí, és normal. Els fills i això volen que estem... Nosaltres volem estar i els fills també. També ens volen una miqueta.
Pinta bé l'any 2019 o no?
Sí. Va. Home, una de les tres que som, una no hem sortit encara, que estem canviant el motor. I tenim una mica de tramuntana, però això és normal aquí. Però si treballem, sí, eh? Si treballem, aquest any el Palangre ens hem defensat.
Bueno... Doncs escolta'm, que duri. Presento l'altre convidat i així parlem tots plegats. I l'altre convidat encara el tenim una mica més al sud. Ens l'apropa la Lluïsa Bartomel. Amb qui estàs?
Pues també estic en un pescador músic, eh? Jo no sé si és que mos hem posat d'acord, però hem de dir que el nostre és un músic de rondalla i a la vegada també és pescador, vull dir, no sé si ho han fet expressament. Entre d'altres, també és una veu coneguda aquí perquè l'han portat més d'una vegada i és el Gaspar Franc de la Confraria de Pescadors d'aquí, Sant Joan de Deltebre.
Què tal, Gaspar? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, molt bona tarda, Joan. Vinga.
Què tal?
Bona tarda, bona tarda.
Acabarem fent un grup de música, jo us ho dic ara, eh?
Sí, no estaria mal, no? Bueno, comença l'any de nou.
A mi no conteu gaire, que jo això de cantar ho porto molt malament, ja t'ho dic ara. Vull dir que jo us animo, ja us ho feu. Escolta'm, com prova l'any per aquí, també? I aquí som posats, no?, per començar a prendre-li el pols.
Bueno, pues l'any, el que és en tema festiu, pues bueno, pues bé, eh? El que és en tema pescar, pues t'he de dir que fa un vent que nosaltres li diem emborgada, que és un vent que baixa allí dalt de les muntanyes, molt gelat, i provoca aquí al delta una mar molt bastant insuficient per poder practicar el dia a dia. Això és el que, així es presenta el tema.
Insuficient, què vol dir? Que fa massa mar o que està...
Fa massa mar, sí. Fa mala mar, no podem sortir per la bocana i vull dir, no la bocana i mal treballar que fa, vull dir, no podem treballar de moment. A veurem el mes que ve o sí, com acabem el mes.
Mm. Ara fa una estona parlant amb l'Antoni Abad, i això us ho pregunto a tots dos, eh? A mi m'ha sorprès una mica la valoració que feia de com ha anat l'any 2018, perquè em deia... A primer cop d'ull, 2018 ha anat malament. O sigui, ha estat un any dur i complicat. Jo no tenia aquesta percepció. I ara, preguntant-vos-ho a vosaltres, fora d'aquesta acotació que has fet ara de la situació tan puntual d'ara mateix, per exemple, en Joan deia, no, el 2018 ha anat bé, si anem igual ja estarem bé. No tinc la percepció de que vosaltres tampoc digueu que hagi anat tan malament.
No, l'any 18... Per mi ha sigut un any bé, normalet, bé. Vull dir, el que es tracta de la vida pues és anar pescant, anar frigint i menjant, com diem aquí baix, anar fent. El 18 és això. Espero que el de nou, per lo menos el que és tot l'any, menys els tres mesos últims que he tingut, mon fill l'he tingut operat del tendó d'Aquiles, que se'l va trencar, pues tot el durant de l'any ha anat perfecte, ha anat molt bé.
És a dir, amb quantitat de pesca i amb preu per peix,
sí,
i tot això.
Sí.
Bé, eh?
Sí, però ara últimament te vaig dir una cosa, i tornem a ser-hi el mateix tema de sempre, el tema del cranc.
Ah, val. I
ja mos porta una mica més d'agobio, eh? Ja mos va agobiant cada vegada una miqueta més, eh? Vull dir, això és un mal que tenim aquí bastant...
És un ofec, eh? Ara, però, sí. Deixo que en Joan digui la seva i et faig una pregunta concreta sobre això. Joan, com tu el 2018 me l'has valorat com un bon any?
Sí, bo, normal, bo. No ha sigut tampoc un any excepcional, però bueno, pues ha estat bé, si han pogut anar. Perquè els dies, el problema nostre és el que diu ella. Com ara ell, si ara està durant tres dies amarrat, que no pot sortir, m'entens? Pues és dolent. Igual que aquí també tenim la frau, el que diu ell, la morgada. Però ara, avui un fill està pescant a Cambrils, però també ha tingut vent. D'aquí de l'Ametlla s'ha desplaçat a Cambrils, perquè allà sempre n'hi ha menys. Sempre toca menys el vent, a Tramuntana, o la morgada. Però tampoc, clar, no pot treballar, no pot anar cap a fora. No, si no podem treballar, però els dies que han treballat, els dies que han pogut treballar de bon temps, doncs pues, us han de pensar, a la pesca ha anat bé.
És a dir, quan es treballa, bon resultat. El problema és que quan no es treballa,
molt
doncs,
bé.
Evidentment, no.
Sí, és el que ha dit la companya, vull dir, us hi pega l'hamburgada forta, pues, i en altres també, que estem al mig del barranc, és una frau, estem al mig de la frau mateix, i és igual que aquí dalt, que Roses, que el golf, és una canal. I de rebot toca amb ells.
Ara que en Gaspar ho posava damunt de la taula, no vull aprofundir, ja tindrem temps segurament, per entrar-hi, però sí que hi ha una pinzellada. Aquí els periodistes, els mitjans de comunicació, i nosaltres també, evidentment, sempre ens quedem amb el titular. I amb això l'administració normalment juga molt bé, no? I es presenta un pla per acabar amb el cranc blau, per exemple, per posar l'exemple que posàvem, no? Es presenta el pla aquest, i farem, i vendrem, i controlarem, i bro, 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 i nosaltres fem el titular, fem la notícia, i passa un mes i mig, que és aproximadament el que ha passat, això es va presentar a mitjans del mes de novembre, i ja ningú se'n recorda. I jo el que vull preguntar és, funciona? És massa d'hora? O realment no està anant gaire bé?
Jo sempre dic el mateix, el que diu l'administració, el polític, ho complies, m'entens? Pues, sí que funcionaria. El que passa que és... Bé, bueno, el que has dit tu ara mateix, bé, t'ho pinta molt bé, t'ho pinta molt bonic, però al cap d'un temps no me'n recordem.
I amb...
És aquí. Jo tota la vida, la meva vida, ha sigut sempre això. Sempre el que... Com us ha fet falta, algú han demanat, hem cridat, ha vingut de turno, sí, això ho arreglarem, no patiu que ho arreglarem, se'n van i no... Jo no pensen.
I en el cas del cranc blau, Gaspar, com ha anat això?
Pues mira, el cranc blau ja porta malestar a les barquetes d'aquí, sí, del port nostre. El tema, si anem a entrar... Bueno, en les barques no cal entrar en detalls, vull dir, fico sàrcia, trasmall, agafo crancs, trenco tota la sàrcia, quan vinc a pagar la sàrcia nova, vull dir, ja no em queda un duro. És així de clar, vale? No compensa. Llavors, si passem a l'altre nivell, al nivell polític, no vull entrar, no vull profunditzar mai en el nivell polític perquè no m'agrada, no em dedico a això, però bueno, vivim en ells i són ells els que ens diuen els que tenim o no tenim o podem o no podem fer. A veure, us dic una cosa. Jo quan tinc un problema de mecànic en el cotxe, vaig al mecànic, no vaig al fontaner. Llavors, en tema política és el mateix. Si nosaltres agafem i diem, a veure, tinc un problema en el cranc, a qui ho han de dir això? Vale? Jo ho he de dir a un expert en el tema. Qui és un expert en el tema? Jo sempre tiro la pel·lícula enrere. L'expert en el tema, pues, deu ser un naturalista que estudia l'espècie, que estudia el tema, i bueno, i aquest home ens ha de donar una resposta. Un polític està sentat a la cadira per fer la gestió, no per discutir el tema, si el podem matar així, o si podem reduir-lo, o si podem pescar-lo, o no podem pescar-lo. Això ho ha de fer un especialista. Llavors, encara jo no conec a cap especialista que mai hagi dit en cap moment com podríem reduir el tema del cranc. Perquè us vaig a dir una cosa, si ho emprèn el que diu el company, el polític potser passa una miqueta d'aquest tema, ¿vale? Però us vaig dir una cosa, aquí vaig al port del Tebre, ja hi ha barques en venda, pel tema este.
Sí?
Simplement pel tema del cranc, eh? Ojo, que això és fort, eh? I d'una barca viuen moltes famílies, eh? Vull dir, és un problema greu que no es fica, que no es gestiona, per baix del punt de vista meu, com s'hauria de gestionar, ¿vale? Per a tots els mals hi ha una cura, però la cura té, cada cura té un especialista. Això és el que penso jo del problema del cranc.
És a dir, que de moment no es nota gens tots aquests anuncis de política, reducció, de cogestió i d'històries que s'havien anunciat pel contra el cranc blau.
No, jo no li veig cap solució. Vull dir, a veure, estem igual que abans, cada dia més crancs, cada dia més crancs. Els crancs a centenars de quilos, a no arriba a euro el quilo que te'l paguen, si es pagués a 10 euros el quilo, bueno, pues quan s'acaba la sàrcia que s'ha fet malbé, pues ne faig de nova i encara me'n sobren, vale? Però estem parlant d'una misèria per quilo. I escolta, això és no sé com és que no vull dir la paraula, no és desolant.
Hi ha una altra qüestió que avui també hem conegut i ja un dia centrarem només, ja t'aviso, un dia centrarem només en el cranc blau i en totes aquestes mesures, si funcionen o no funcionen i quins resultats estan tenint. Però hi ha una altra qüestió que avui també s'ha sabut i és que s'ha fet una primera... Bueno, s'ha sabut que per primera vegada s'ha reduït la sobrepesca a la Mediterrània, almenys en determinades espècies. Hi ha la mania de que la Mediterrània està sent sobrepescada, i dic mania perquè fa una estona, parlant amb l'Antoni Abad, ens deia que la percepció per part del sector no és aquesta. Però bé, en tot cas, jo ara reflecteixo el que diuen els informes i després recollim el que diu el sector, eh? La mania de que bueno, això, que s'està sobrepescant, que no es recuperen els caladors i que hi ha determinades espècies de que no se'n sortiran. La bona notícia és que la sardina i el peix blau, en algunes zones s'ha recuperat i està a nivells de pesca sostenible. Teniu aquesta percepció? És a dir, s'està sobrepescant o com deia l'Antoni Abad, no se sobrepesca, el que passa que s'està mirant unes dades que no corresponen.
La sardina no s'ha sobrepescat perquè no, fa anys que no agafen cap. I de cria n'hi havia molta. El que haurien de mirar, els que han anomenat el company abans, és perquè no està aquesta sardina. Per sobrepescada no, perquè n'hi havia molta de menudeta, però molta. I no s'ha agafat, no s'ha arribat a fer gran, i encara quan venen aquí encara n'hi ha de menudeta. I aquí la cala, bueno, les llums se n'han anat, les me'n queden dos soles que estan pescant a Tarragona. I tot el que és el golf, això tota la vida ha sigut un criadero de sardina. Yeah. Els que ho saben, els que es pensen que ho saben, el que haurien de fer és vindre a mirar perquè no està la sardina aquí.
Gaspar.
Molts pescadors mos ho pensem, però dir-ho... Digues que no...
que no
deia. El que hem de mirar és que no hi ha sardina, per exemple, que tinguem la mar plena de tonyina i això, que no busquen ni buits ni nous. Cada tonyina, cada tonyina cada dia necessita una caixa de sardina per a menjar.
I hi ha massa tonyina?
Aquí estem plens a la cala de tonyina. Ara enguany m'ho han deixat agafar i l'any que ve m'ho deixen agafar una miqueta més.
Ja.
Però aquí tenim tot el golf ple de tonyina, ple. Però, clar, com que pues, també és una espècie protegida, no ho sé el que és ja. No sé si és protegida o el que és, no ho sé. Però, bueno. Però ha... Este penyis, el que està clar, no cal, de números no en cal fer gaire, fem el compte del tonto. Si jo necessito per a viure una caixa de peix cada dia, deixem en peix,
sí?
I hi ha 1.000 tonyines, pues necessitem, o 500 tonyines, o 100 tonyines, pues necessiten 100 caixes de peix cada dia. És que això no ho anomena ningú.
Ja.
Que la... Això no ho anomena ningú. Però este peix està aquí per quedar de menjar. Sense menjar es moriria tot, això està clar. Que no busquen. I de menjar no els hi dona ningú. S'han de menjar, han de buscar. Home. Claro, és que quan s'acaba la grossa anem a buscar la mitjana, i quan s'acaba la mitjana anem a buscar la menuda. Este peix ha de menjar com sigui. Clar. I quan s'acaba la sardina mos hem de menjar altra cosa. El més fàcil és la sardina al setor. Però que hi hagi sardina a altres bandes i tot just aquí no n'hi haiga, això ho hauríem de mirar, però no sé si ho miraran.
Home, a veure, per aquest 2019, precisament els ecologistes estan molestos perquè la Unió Europea ha permès que se pesqui bastant més del que es va pescar l'any passat. És a dir, ha obert màniga ampla en aquest sentit la pesca en concret de la tonyina.
Jo el que crec que sí, parlant de la tonyina, perquè us ho dic de tema, per exemple, aquí a la cala, si som pues, unes 20 i pico de barques de Tresmall, bueno, i el riu, i l'Ampolla, tot arreu n'hi ha. Si ets com abans, que anàvem, passàvem un mes i pico anant a la tonyina, a l'AM, a que tenim aquesta quantitat d'este peix que està ple, pues no pesques en una altra banda, se repoblaria l'altre perquè no aniríem.
Ja. Yeah.
I les tonyines que trauríem, pues, tampoc menjarien sardina, o saetó, o lluç, en fi, deixarien de menjar. Perquè n'hi ha molta.
Clar. Què en penses, Gaspar?
Però...
Sí, a veure, aquest tema ja el vam tocar una vegada, que no sé si et recordes que vam parlar del permís que mos vam fer.
Sí.
Del permís de pesca accidental.
Sí.
Que això...
Que amb dos...
Això és...
Bueno, és que ja... Enric... És que a l'hora de posar noms són tremendos. Digues.
No, però és que són per a riure.
Sí, són per a riure, però... Sí, són per a riure, però, Joan, hi ha gent que hi anava encara. Sí, volia, a veure, anem a veure. Sí. Això és el tema. Sabem tots per què no es pesca l'atún, per què no mos donen permisos, per què no pesquem l'atún. Ho sabem tots, els pescadors. El que passa és que no volem dir noms ni volem
assenyalar ningú. He passat per damunt, vull dir que no volia.
Sí, senyor. No, és com se té que fer una mica d'això i ja està. Vale. Allà, on es torno a la pregunta que ha dit aquí el company, que mos limiten la pesca al Mediterrani. Vale. Jo et vaig dir una cosa. Jo estic a una comissió de pesca.
Sí.
Vale. Que es diu? És de gàbies mecanitzades. Vale? Això es tracta de la pesca de la tallarina. Mm-hmm. Allà, llavors, mos arriben les ordres de Brussel·les i mos diuen fem un control, fem en una gent molt competent d'aquí a Barcelona, vale? Fem un estudi de criança, de com cria, on viu, com viu, si mor, si no mor, quant en agafem, quants quilos, la crescuda, ho controlem tot. I llavors, el que no saben és la vida, el dia a dia del pescador, aquella gent. Claro, nosaltres estem aquí per explicar-vos-ho. Si jo fa mal hora no puc pescar la tallarina, que això Joan ho sap. Claro, si no puc pescar la tallarina perquè fa mal hora, que té que estar la mar molt planeta, les quotes de tallarina baixen molt. Llavors aquella gent els diu, bueno, només s'han pescat 100 quilos al delta. Ostres, pues què passa aquí? Pues aquí passa pues que s'acaba l'espècie. No, senyor. Aquest any ha fet molt de vent, no hem pogut treballar, ha hagut mal la mar, això no ho saben aquesta gent.
Ja.
Llavors, això passa en la tallarina, passa en l'atún, passa en el llenguado, passa en tot, menys en lo tec, en lo que té que passar, que és en el cranc. Vale?
Sí.
Vull dir, el tema està per aquí. allà on descaro. Si tornem la pel·lícula enrere, pues sempre farem cap al mateix puesto. Sempre farem cap al mateix puesto. I ja està, és el que hi ha.
Si ells, que, ells compten, 365 dies l'any n'han pescat 360 tones, sí, 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 n'han pescat menys que l'any passat, per tant, n'hi ha menys. Doncs
pues ara el que han de fer és reduir la quota encara més. Sí.
Clar.
I reduir la... Home, aquí
no a Barcelona costat, estan... I no han comptat que aquest any igual hi ha hagut 100 dies de pluja i mala mar, i en comptes de sortir 360, n'ha sortit 250.
Sí, senyor. Esta, esta és ella.
Doncs tenim
així funciona el tema.
Doncs
així,
bueno, lo cranc no el tenim sol a la xarxa, ja ho saps, suposo, no?
Sí, no, que ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Perquè està per tot, fill, està per tot.
Lo meu, no, 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 t'ho dic perquè el meu fill va vindre aquí a la Montellada, va vindre a Calara, i va haver de marxar.
Al sí, Palanyà. Home, sí, 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 sí.
I tallen tots els rams. I que tenen vegada... una gràcia especial, eh?
Són molt
ràpids. S'agafen a l'escat, i clic, tallen el fil, i et prenen el lamp. I, bueno, sí, sí, va, sí, i va haver de marxar disparat.
Sí, 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 sí.
Que això realment t'arribarà.
No, no, de moment...
Bueno, aquí, aquí hi ha embarques en venda, vull dir, és així, sí, de clar. Vull dir, si no podem dedicar-nos a la pesca que volem, al puesto que volem per una plaga, i damunt, des de dalt, aquella, no vull dir el nom, aquella gent,
sí,
mos reduixen la pesca, mos prohibixen un art que jo vaig proposar, que és un rastrell, per dedicar-te en les barques, que Joan ho sap, que és això.
Sí, sí, sí.
Per dedicar-te en les barques, al cranc. Faries tonelades de cranc.
Seria, que seria una solució, això, potser, eh?
Sí, senyor. Pues bueno,
per lo menos, reduiríem, no? Tinguir-lo, no?, perquè ja ha arribat aquí, eh? Vull dir que ja n'hi ha...
Sí,
aquí,
sí, sí.
Aquí l'estanx han agafat i els arxeros per aquí l'algué ja n'agafen, perquè es veu això, s'ha climat a tot arreu, eh? I hi haurà un problema greu.
Sí,
llavors... El teniu altres, però va sortint.
Sí, sí, clar. Llavors és el que... reduirem l'espècie,
sí,
però, clar, com que el rastrell ja està en una ordre a Brussel·les de que no està limitat perquè l'espècie no n'hi ha, s'ha acabat no sé quin, no sé quant.
Ja home,
estem parlant de fer un rastrell expressament per al cranc. Per al cranc.
Però com us hi expliques, això, amb ells?
Claro,
tu n'hi has per damunt... Que només agafaràs cranc...
Clar, però com no ho saben, doncs, bueno, és un rastrell. I punto. El rastrell està prohibit. I punto. Sí, i ja està. Ja,
tot el mateix acte.
Una de les exacte coses que, per cert, també ha entrat en funcionament ara, o entrarà d'aquí uns dies, és allò de que no podreu, o no poden, no es pot, que això em fa molta gràcia, no es pot tirar aquelles espècies que tu has pescat i que no pots pescar, o que no tenen la mida i que accidentalment han anat a parar a la xarxa, en teoria no les pots tornar al mar, sinó que te les has de quedar a la barca i baixar-les a port. Clar, la pregunta que jo em feia és, això és molt absurd, perquè si no hi ha ningú que vigili, qui carai controlarà que quan estàs a alta mar no vagi... M'entens? No sé si coneixeu aquesta història.
I aquell peix que espera que li tiries per a menjar, aquest què farà, pobre? També el mataré perquè no li tiraré a menjar. Si el peix mor i el tirem, com ara les barques, anem a suposar les barques de bou, quan baixen triem,
sí,
i el peix pues, que està romput o pues, que no es vol, ho llancem. Però darrere hi han mils i mils de moixons,
clar,
de gavines, que mengen d'allò. Ara matarem a les gavines.
Bé,
i després direm que... Si no, no, és que és veritat. I baix sí, amunt de peix sí, que va darrere menjant. Mm. És que no, no, això no, no hi ha qui els pot agafar per cap costat, eh? Mm. Estan fent coses molt grosses.
Gaspar, anaves a dir...
Els gavines han de menjar, pobretes?
Sí, sí.
No, és que baixen a barca de bou o, bueno, vino, una llum, una... I veus darrere la barca, la vos perquè hi ha més de mil moixones menjant els desechos, el que tirem, pues, que no servís, que tries.
Sí, sí, sí.
Si està rompuda, si està allò, però tira, i aquests animals se ho mengen. Si els hi hem de baixar això, llavors aquests animals què faran? S'aniran, dirà que ha sigut un mal any, que se n'han anat. Ah, no, o que els han matat tan plàstics.
Què anaves a apuntar, Gaspar?
Sí, sí, a veure, tot això, la pesca a l'arrast i els moixons darrere i tot això és llei de tradició, vull dir, això no hi ha ningú que ho anul·le. Funciona així, ha sigut el funcionament de tota la vida.
Sí.
Jo tinc uns amics de Bèlgica que venen aquí, que tenen barcos i tenen inversions aquí, i els porto, els acompanyo a pescar, i quan veig una barca d'arrast, me fico darrere i agafem peixos, agafem cavalles, agafem... Tot el peix se nutreix de lo que llancen les barques d'arrast, i els moixons i... Dóna molta nutrició, molta vida. Sí, És de tota la vida que es fa així.
Tota la
nosaltres,
vida.
Nosaltres al port llevem el peix que està dolent del tresmall i llancem a l'aigua i l'altre peix lo consumís, sigui cranc, sigui dir-li lo consumís. Vull dir, és tradició, això. Això no,
I, com
no
esper, llevar... I com ho esperen?
Que clar, clar. Vull dir, això és una tradició de que no es pot llevar, vull dir, és així. El que passa que no ho sé el que passa. El sistema funciona una mica...
És com si estiguéssiu desprotegits.
Sí, la veritat, molt limitats. No desprotegits, sinó molt limitats. Molt limitats, perquè es fan estudis. Qui fa l'estudi sí que sap de què va, però quan arriben té que arribar, pues no se n'enteren de la pel·lícula. I no volia dir, però és així, no se n'enteren de la pel·lícula. És així, tu. A veure, a quin pescador veuràs tu a Brussel·les? No en veuràs cap.
Cap, ni un.
Cap, perquè jo li vaig dir una cosa. I sé la resposta, eh? No és això, eh? Me penso que la sé. Sí? Si tu fiques al frente, si tu fiques al frente un home que sap de què va, no li calen envoltants. Per tant, si no li calen envoltants, lleva molts de puestos de feina. Perquè està el president, està el secretari del secretari, la secretària del secretari, la limusina, el xofer de la limusina, l'altre de la moto. Vull dir, aquí hi ha 50 que viuen de... Llavors, jo pago de l'empresa meva, és que me fico nerviós perquè no deixo. Pago un 2% trimestral. I al cap de l'any, Hisenda me fa resumen i diu, has de pagar 4.000 euros més. Parlo de l'any 2018. Mare. Perdona? De què? De què? Home, doncs, els beneficis que has tingut... has de pagar 4... Macho, para qui són estos quartos? Sí, treballa, tio. Són per a mi, no? Ah, no. Ah, vale.
Beca, escolta, vale. Beca, hem començat un 2019 que ens donarà molt que parlar, eh? Ja us ho dic ara. Molt que parlar.
Molt fort, començar molt fort.
Escolteu una cosa, us agraeixo molt que m'heu acompanyat avui. Ha estat un plaer conversar amb vosaltres. Bé. Hem deixat molts temes damunt de la taula, però els anirem reprenent.
Sí, molt bé.
Seguirem refilant amb aquesta claredat. Joan, que vagi molt bé, Joan Argentó. Fins la propera.
Igualment, vinga.
Gràcies, Gaspar Franc, també. Fins la propera. Vale. Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu, bon any.
Igualment, adéu. A reveure. Vale. Així hem començat el primer far del 2019. Demà tornarem a les 4 de la tarda fins a les 7, com sempre, incombustibles, amb ganes d'apropar-vos la realitat marinera de Catalunya.
El far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Campanades com punts trencant el gel. Ha arribat el moment de tornar a sentir el batec. Ens afanyarem a tancar llàgrimes dins un pot ple de mel i obrirem les finestres per fora de la foscor amb blau cel. Cuinaran les tenebres ens farà seguir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.